És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 2:15, és dimarts i és el moment d'engegar la plaça, la tertúlia política. Avui debatrem sobre com s'ha de preparar el municipi de l'Escala davant els fenòmens meteorològics extrems que cada vegada, per desgràcia, són més freqüents degut al canvi climàtic. Hem patit recentment dues llevantades fortes en el que va d'any, amb conseqüències per les platges, però també amb inundació de baixos en zones vulnerables, com són el Riuet. N'hi ha d'altres, d'històriques, o que estan detectades, com poden ser Montgó, Riells, zones amb problemes. Més enllà, però, de gestió d'emergències, que és el moment en si en què hi ha un fenomen d'aquests, una llevantada forta, més enllà d'aquestes qüestions, el que volem debatre avui és les polítiques urbanístiques o nivell d'infraestructures, etc, que creiem doncs, que calen o que com s'hem de planificar al municipi de cara a aquests nous reptes. Per tant, sense més dilacions, anem a saludar els nostres convidats. Avui comencem amb en Rafael Bruguera, de Candidatura de Progrés. Rafael, molt benvingut.
Moltes
bon
gràcies.
Any, perquè em sembla que no ens havíem vist.
Bon
i això encara durarà...
Bon any i ben trobat, gràcies.
La Cati també, exactament igual. La Cati per Esquerra, la Cati Rivera, molt benvinguda, bon any també.
Bon any i bon dia, Lali. És veritat que no ens havíem vist aquest any, sí.
I amb en Martí Guillem, que em sembla que estem exactament... I avui el tenim una mica empillucat. Martí, d'Alternativa, molt benvingut.
Gràcies, gràcies. Bon dia.
Bon dia. Vosaltres mateixos, endavant, la qüestió és aquesta, és saber com l'Escala es pot preparar per aquests nous reptes que ens venen degut al canvi climàtic. I bueno, aquí no som desconeixedors de llevantades i tramuntanades, això
ja hi estem acostumats.
El que passa que sí que és veritat que darrerament sembla que venen acompanyades d'aquests fenòmens més estranys, més poc habituals, no? Bueno, què és
Jo, si voleu, començo i dic que els fenòmens meteorològics extrems no els podem controlar, no està a les nostres mans, però el que controlar és com ens hi preparem. I l'Escala no només és víctima del canvi climàtic, sinó també considerem de dècades de mala gestió urbanística, perquè, com és sabut, s'ha urbanitzat a zones inundables i en patim les conseqüències. Llavors, davant d'això, el nostre primer pensament va cap a les persones i al seu benestar, i considerem que s'ha d'actuar en tres àmbits molt importants, tres pilars molt importants, no diria que bàsics, que és inversió, manteniment i prevenció. En tots aquests punts. Llavors tenim el manteniment que s'hauria de fer a les zones més vulnerables i recurrents, com són les que tu ja has comentat ara en aquest moment, que són el Riuet, Riells, Montgó, i diríem que l'Oberta, perquè últimament també hi ha esllavissades. Tenim episodis d'inundacions i d'esllavissades.
Perquè estan de moda les esllavissades.
Sí. Ara anem per aquí. Llavors has comentat el cas del Riuet, que últimament ha sortit a les notícies de Canal 10. Ens hem trobat amb més d'un pam d'aigua, quasi 80 centímetres d'aigua amb alguns punts, l'aigua entrant a les cases i persones que no podien sortir de casa durant uns 2 dies. Llavors això ha vingut donat perquè quan hi ha una llevantada doncs hi ha la sorra que tapona la desembocadura del riu, i el riu no té una altra sortida que sortir pel costat dret, diguem, pel costat de Sant Martí, i llavors com que la zona dels habitatges queda una mica més baixa, doncs queda tot inundat, causant doncs tota aquesta problemàtica. Aquí considerem que hi hauria d'haver un tema d'inversió important. Quan parlem de manteniment també hem de parlar d'inversió. i donar-hi solució. Nosaltres, així a grosso modo, podríem dir que en el riuet, en aquesta situació, doncs, es podria actuar sobre del riuet rebaixant el talús, el que és la part aquesta de la part de Sant Pere, per deixar escórrer l'aigua cap a aquell costat, o bé aplicar un sistema de filtratge o de canalització d'aigua, i actuar també sobre el de la zona urbanitzada, aplicant sistemes de drenatge als carrers o bombes d'extracció d'aigua, com també es fa amb altres carrers. Llavors, a part de les llevantades, també hauríem de contemplar episodis i altres situacions de risc, com són els incendis. No sé si tenim un pla d'incendis, o si estem preparats per un incendi, o també tenim un altre, si demà hi ha un problema d'aigua important i s'hagués d'evacuar un barri, per exemple, no podríem comptar amb el pavelló, que al pavelló tenim un problema de goteres, que també sembla que ja podríem dir que és recurrent, perquè fa més de 5 o 7 anys que tenim aquest problema i encara no s'ha solucionat, i ens preguntem si amb tot el que s'ha invertit en anar fent pedaços en aquest sostre, doncs ja estaria arreglat des de fa molt de temps, no? El cas és que ahir mateix en el ple ens varen dir que encara no saben ben bé com s'ha de solucionar, perquè resulta que han de demanar un nou estudi i veure si s'ha d'arreglar de forma parcial o total. Bueno, però això ja seria també un altre tema i una altra discussió. Sí. El que sí que tenim clar és que és un exemple de mala gestió en aquest sentit. No pot ser estar 7 anys amb un mateix problema i no donar-li solució quan sembla tan clara. I després també considerem que s'hauria de començar amb un problema d'emergència i actuar sobre els talls de llum. Els talls de llum, que cada vegada que plou hi ha talls de llum a diferents zones de l'escala, i jo diria que inclús hasta ja quan no plou també es donen aquestes situacions. Ja no només és quan plou, sinó que durant tot l'any...
Talls o microtalls.
Sí, causant també molts problemes als ciutadans. Llavors, aquí entenem que cal prevenció i manteniment de les instal·lacions elèctriques, que en gran part estan envellides i potser en algun punt fins i tot obsoletes, s'hauria de mirar. I el que no sabem i voldríem saber és com o qui ho regula i si s'apliquen inspeccions periòdiques en aquestes instal·lacions. No sé si això està regulat o no. Llavors, per acabar, dir que preparar-nos per aquests fenòmens extrems és un tema de responsabilitat envers la ciutadania, i que la pregunta que ens fem és si continuarem reaccionant tard i malament, com malauradament sembla que estem acostumats. Gràcies.
Val, doncs queda dit qui vol continuar.
Tu que ets de protecció, Rafael.
Bueno, sí, exacte.
Com vulgueu. A veure, jo crec que hi ha dos plans, o dos nivells. Un és la prevenció i un altre és l'actuació quan ja hi ha el risc imminent, o no només el risc, sinó ja l'emergència.
Em referia més aviat a la prevenció.
L'emergència, no?
Sí.
I la pregunta és, l'escala està preparada per aquest tipus d'emergències, que estic d'acord?
Per la prevenció, és a dir, no tant el pla de... O sigui, em consta que hi ha un pla d'emergències,
sí.
Se n'està redactant un altre, i per tant, i quan hi ha una emergència s'actua i es fa el que marca el protocol. La meva pregunta va més enllà, va més amb el preparar-se a nivell urbanístic o a nivell d'infraestructures de crear... una mica el que comentava la Cati, quines actuacions caldria fer tant al riuet, que és una zona problemàtica, però també a Montgó. Allà hi ha un perill real. O sigui, allà no és només que es puguin inundar baixos, és que pot baixar una riada en un moment de
la remera, sí.
De pluges fortes, no?
Sí,
per tant,
sí, sí.
Què és el que hem de fer abans sí. de l'emergència per poder evitar-ho?
Prevenció, és a dir, per exemple, el rec del Molí fa 2 anys es va baixar la caixa, es va buidar la caixa, es va baixar, perquè quan hi ha llevantada, com deia bé la Cati, doncs l'aigua del mar frena la sortida del rec, i per tant va botint fins que anega, doncs,
desborda,
la carretera, sí. I en algun cas fa 3 o 4 anys doncs també alguns baixos o alguns garatges dels edificis propers a l'urbanització dels Ducats, no? això es va fer, es va fer. En el cas de Montgó és una mica més complicat, perquè en el que és terme municipal de l'Escala, el càmping d'en Martí està bé, eh? Ja se'n cuida ell que estigui bé, i l'Ajuntament hi va actuar ja fa uns quants anys i tal. El càmping de sobre, doncs, que també és terme municipal de l'Escala, a mi em consta que estan en ello, és a dir, que hi ha voluntat de també fer la canalització i tenir-ho net i endreçat, etc. Però després, aigües amunt, primera, ja no és ni terme municipal de l'Escala, sinó que és de Torroella de Montgrí, i per tant és competència de l'Ajuntament de Torroella i de l'ACA, no? Bàsicament. El qual no vol dir que l'Ajuntament de l'Escala no pugui insistir, demanar, etc, etc, no? Per tant, davant d'un possible risc, prevenció, en aquests moments doncs, ja s'està fent, quan hi ha risc de pluges intenses, doncs jo mateix que sóc de Protecció Civil, però no sóc jo, perquè jo no hi vaig, però sí que els companys, doncs, cada dimecres fan una reunió a la tarda, agafen el cotxe, van a fer una inspecció, i normalment el dia abans que es preveguin pluges importants, doncs es netegen els imbornals, s'obren els imbornals, s'imposen conos, etc. No? Per tant, des del punt de vista de la situació actual urbanística, jo crec que l'Escala està suficientment preparada, no només això, sinó que disposem d'una infraestructura que em sembla a mi que és molt important, i que municipis més grans que el nostre, com Roses, no tenen. Per exemple, Roses no té Protecció Civil, nosaltres sí. Tenim Mossos, tenim la Creu Roja, que molts municipis tampoc en tenen, i amb una barca, com Protecció Civil, que també en té, i el Parc de Bombers Voluntaris, i el Salvament Marítim de la Guàrdia Civil. Per tant, des del punt de vista de disposar dels recursos per la prevenció, però també per l'actuació quan hi ha la desgràcia o quan hi ha el problema, doncs jo crec que sí que tenim. Ara, una altra cosa és que hi ha actuacions més estructurals, més a llarg termini, que requereixen de polítiques també més a llarg termini, i que no sempre són fàcils tenint en compte els precedents, no? Tenim un pla general, que és el que tenim, tenim uns carrers, el carrer Ricardell, allà els Riells i els adjacents, que estan fins i tot per sota el nivell del mar, com passa a Montgó, i per tant resoldre això és molt complex i molt complicat quan ja està urbanitzat, diguem-ne. El rec Madral està entubat, es va fer fa molts anys, però està entubat, per tant, amb pluges molt grosses, quan baixa les raïmeres, doncs allà hi pot haver problemes, hi pot haver problemes que són de molt mala solució. Sí, sí. Però, en general, jo diria que, disposem de la sala polivalent, quan l'alcalde activa el pla de protecció civil, les persones que en formen part es reuneixen, ja està establert a la comissaria, allà es reuneixen, analitzen la situació i prenen les decisions que creuen convenients. Per tant, en aquest sentit, a mi em sembla que podem estar prou tranquils. I una altra cosa és aquestes feines més de estructurals, que requereixen polítiques a llarg termini, i que en molts casos, jo diria, arribem tard, perquè la situació és la que és, i per tant s'ha d'intentar minimitzar els danys possibles, però evitar-los en alguns casos em sembla que és molt complicat.
Martí.
Bueno, jo primer felicitar en els integrants de la Protecció Civil. L'altre dia, que estava plovent a Montgó, tenim la mal costum amb la portaveu d'Alternativa per l'Escala de fer una volta pels llocs més crítics per veure com estan, per saber exactament en què ens trobarem si més endavant hem d'entrar a governar. Doncs vàrem veure aquestes persones de Protecció Civil amb l'aigua més amunt dels genolls intentant obrir unes tapes per poder desaigar l'aigua i tot això. Els hi vàrem donar les gràcies. Evidentment fan una feina extraordinària aquí a l'Escala, això s'ha de reconèixer. Aquestes polítiques estructurals que deia en Rafel són precisament les que segurament aquí fallem més, perquè són polítiques que no porten a inauguracions, no porten a resultats, diguéssim, electorals espectaculars, però són les que ajuden més el ciutadà a superar totes aquestes crisis climàtiques, no només climàtiques, sinó fixeu-vos que fa poc ens vàrem trobar amb una apagada general a tot l'Estat, que no haguérem imaginat mai que es pogués donar. Posant aquí un exemple, en Rafael ha parlat de la sala polivalent, una sala prou espaiosa, prou gran, però jo no sé si tenim un grup electrogen permanent a la sala polivalent.
No ho sé.
Esclar, no el tenim. Esclar, si mai hi ha una apagada, si mai tenim una emergència, que la gent s'ha de refugiar a la sala polivalent, tenim llits, tenim mantes, tenim un llistat, per exemple, el dia de l'apagada, no teníem un llistat de la gent depenent d'aparells elèctrics com respiradors o coses d'aquestes, no el teníem. Font Mossos d'Esquadra, no diré qui m'ho va dir, però Font Mossos d'Esquadra. Per tant, hauríem de tenir aquests registres actualitzats, hauríem de tenir uns registres de pagesos que tinguessin tractors que poguessin posar a disposició quan hi hagués un episodi de nevades o un episodi d'una emergència extrema. És veritat el que ha dit en Rafael, disposem del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, disposem de Creu Roja, disposem de Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra, per cert, estem sense comandament, a l'escala no hi ha comandament de Mossos d'Esquadra. Afortunadament teníem una persona molt vàlida ascendit i per tant ara estem sense comandament de Mossos d'Esquadra. I tenim tota una sèrie de persones que necessiten un protocol estable, un protocol que es pugui posar en funcionament quan hi ha un tema d'aquests d'emergència. La Cati ha esmentat els talls de llum en el casc antic, en el nucli antic. Deixeu-me que us digui una cosa. També, amb aquest mal costum que tenim amb la portaveu d'Alternativa per l'Escala d'anar a veure els llocs que hi ha problemes, doncs fa uns dies, penso que era per Nadal, va haver-hi una tallada de llum allà en el Corriol de l'Usac, a la Punta, tots aquells restaurants no varen poder disposar de llum i per tant a l'hora de dinar no es varen poder cobrar. Per sort vaig trobar uns operaris que eren els de la companyia que estaven arreglant el problema, no? I què em varen dir? Perquè a mi, quan el regidor, aquí aprecio moltíssim, per cert, el regidor ho explica en el ple, jo no ho entenc. Com que jo fa 38 anys que tinc càmping i el que s'assembla més amb un municipi o amb un poble és un càmping i té els mateixos problemes que un municipi, doncs amb els temes de la llum, tot i que jo no tinc formació tècnica, aquí poder hauria de ser-hi en Xavier Ballesta, que en sap molt més, però me varen explicar què passava. El que passava és que quan es va fer el front marítim i es va reurbanitzar tots aquells que canviar el paviment del Corriol de l'Usac, del carrer de la Torre, de tots aquells carrers d'allà, no es va tenir la precaució de soterrar les línies, la infraestructura elèctrica d'allà. Allà tenim, perquè la gent ho entengui, tenim quatre fils que són com el dit petit, que són aeris. Tot allò està ple de fils aeris que són com el dit petit, són 150 d'alumini. Què es necessitaria allà? 240 d'alumini, 4 com el dit gros. Però esclar, penjats, no és legal que vagin fils més grossos de 150. Per tant, l'Ajuntament hauria de canalitzar, fer les canalitzacions soterrades pertinents, i la companyia posaria cables de 240 d'alumini i amb allò tindríem el tema solucionat. El que passa és que, esclar, aquella infraestructura que es necessita per canalitzar aquells cables, pues, no es fa. No es fa perquè, com que se n'ha de fer càrrec l'Ajuntament i allò no es pot inaugurar i allò no és una política, doncs, vistosa, doncs no la fa. I es trobem amb aquest problema.
Val. Això, Martí, o sigui, forma part d'aquestes mesures estructurals En aquest cas és la llum.
Sí, però ho explico perquè, com que en el ple, quan se'ns explica perquè no ho entenguem, ho explico perquè jo vaig tenir la sort de coincidir amb aquests operaris que me'ls trobo en el càmping, perquè jo també en tinc de problemes d'aquest tipus, eh? Jo també en tinc.
Vale,
ja
sé si de voleu, bueno, la notícia del ple avui ha sortit una part, demà en sortirà una altra, i la recuperarem i farem tertúlia del que s'ha dit en el ple, però sí que m'agradaria que ens centréssim en el tema, que és no tant la gestió de l'emergència com això que dèiem, les polítiques preventives. Tu, Rafael, ens has dit que és una qüestió de polítiques estructurals i de llarg recorregut, etc. Però, clar, bueno, alguna cosa s'hi ha de fer, no? Perquè, sí, òbviament, difícil solució. Alguna solució s'ha de buscar. Em consta que el Riuet hi ha pendent la urbanització d'aquella zona, i una de dels projectes que hi ha sobre la taula és una bomba d'extracció, no sé exactament el que hi ha.
Similar a lo que hi ha a Montgó.
Pendent, exacte. Aquí anava jo, amb què es pot fer per aquestes zones que tenim detectades amb risc, amb zones inundables, tu ho has dit, que estan per sota del nivell del mar, zones inundables i especialment aquelles zones on perill de riuada, diguéssim, no? Com la de Montgó, que dius, val, és terme municipal de Torroella, però òbviament els veïns que són veïns de l'Escala,
sí,
no? A partir d'aquí.
Bé, jo he comentat el tema de fer un sistema de drenatge als carrers i de les bombes d'aigua també. Està clar que, tal com he comentat abans i en repetiré, dècades de mala planificació urbanística, i Martí ho acaba d'explicar molt bé, inclús ja no amb la planificació inicial, sinó amb obres que s'han fet després que no s'ha tingut la previsió de fer les coses ben fetes, podríem dir, no? Llavors, com és amb el tema del sistema elèctric, tot això ho anem arrossegant de fa molts anys, i el que convé, jo només hi veig aquesta solució, invertir i manteniment. Invertir vol dir tot allò que no s'ha fet durant tots aquests anys, començar-ho a fer, encara que siguin polítiques poc populars i poc visibles, s'ha de començar a treballar en aquest sentit, i és urgent. També tenim tot el tema de les canalitzacions canonades de desaigües al nucli antic, sobretot que en pateix, que és la part més antiga, no? Hi ha molt de treball de fons a fer, ens hem de començar a plantejar amb guardar diners per fer aquestes feines i començar-hi a treballar. No sé si es poden demanar ajudes a qualsevol nivell, ja sigui estatal o europeu, no ho sé, si existeixen, això ja és un tema més burocràtic, però també es podrien buscar ajudes si és que econòmicament no ens ho podem permetre, cosa que tampoc crec.
Bueno, a veure, un dels problemes, efectivament, és la canalització de les aigües plujanes. Què passa? Ja fa uns quants anys, ja fa anys, que quan s'urbanitza un carrer ja es fa la doble xarxa, ja es preveu la doble xarxa, la d'aigues netes i la d'aigues brutes. Però hi ha una part important del terme municipal que no és així, que va tot allà mateix. Per tant, quan plou, efectivament, doncs els desguassos, com que hi va l'aigua de pluja, que no hi hauria d'anar, són importants i per tant hi ha problemes.
No dona l'abast.
No dona l'abast. I això, bueno, s'ha d'anar fent a mesura que es va urbanitzant, doncs anar preveient aquesta doble xarxa. Perquè la solució de que l'aigua plujana, que durant anys es havia pensat, no, això, que l'aigua plujana vagi per sobre, per la carretera, no? Perquè, clar, cada vegada que urbanitzem substituïm terra per asfalt, la qual vol dir que hi ha menys drenatge. I la qual cosa vol dir que també hi ha més aigua que va per sobre el carrer.
Que no es filtra.
Si això no es canalitza, també es poden produir afectacions.
Sí, sí.
En baixos, en garatges, etc. I per tant, bueno, és una política de que sí que és veritat que no, tot el que hi ha per sota el nivell del carrer, doncs sembla que no es veu, sembla que no es veu, es veuen les altres coses, no? Es veu el passeig marítim, però el que hi ha sota no es veu.
I és el més important.
I
és el més important.
Per exemple, jo recordo que quan es va fer el sanejament de l'Escala, que es va portar tot a través del passeig marítim fins a la clota, etc., es va posar un tubo, un ovoide, que gairebé una persona hi entra dreta, una mica jupit, però, clar, alguns ens deien que érem bojos, que era allò tan gran. Bé, doncs bé, allò tan gran resulta que allà on pot recull també l'aigua de pluja perquè no pot anar per enlloc més, no? Per tant, sí, estem parlant de polítiques que potser no són vistoses, però que s'han de fer, i que s'han de fer a la mesura de les possibilitats pressupostàries, però també tècniques. Mm. I sobretot que quan s'urbanitza un carrer nou, doncs, de nou, o s'arregli, o es reasfalti, o tal, doncs estigui en compte tot això i, per tant, se soterrin totes les instal·lacions. O, com a mínim, que es prevegui el soterrament. Perquè a vegades està previst en zones que hi ha el tubo posat per la vorera perquè hi passi la llum i l'ENER no li posa, i no li toca a l'Ajuntament això, sinó que li toca a l'ENER. I qui diu això vol dir el televisió per cable, vol dir... I, per tant, jo recordo que a l'Avinguda de Girona, quan es va urbanitzar, parlo de la prehistòria pràcticament, però s'hi va deixar un tubo més del que estava previst en aquell moment, per si hi havia alguna cosa. I a partir de llavors, doncs, això es va anar fent, em consta, a tots els carrers que
però,
es van anar fent.
Però això
fent
no ho
nou,
supervisa
no?
Ningú, perquè és clar que hi hagi una zona on, diguem, que l'EN era de passar les seves canalitzacions, els seus tubos i així, després no hi ha cap tècnic de l'Ajuntament
sí,
que vagi
a comprovar. Sí, però, per exemple, la telefònica te diu, no, és que si te fan el xantatge... i això jo ho he viscut, te fan el xantatge de dir, ah, bueno, no, ja ho farem, però llavors hi haurà gent que es quedarà sense telèfon. Mm. Val? Te fan el xantatge aquest, i per tant, al final, doncs, bueno, doncs mira, hi deixo el tubo, i a mesura que anem fent projectes i anem pactant inversions i tal, doncs irem posant-ho, no?
Jo no volia concloure, perquè veig que tenim molt poc temps, sí. sense parlar de que la gent hauria de saber en aquest poble, i això l'Ajuntament hauria de liderar la política informativa, d'on ha d'anar en cas d'una emergència d'aquest tipus, d'una nevada grossa, d'un tall de llum generalitzat, d'un incendi que hagués d'evacuar algun lloc. És per això que la sala polivalent, que és una sala prou gran i prou útil per fer doncs, moltes més coses del que es fan, doncs, hauria d'estar equipada. Justament tenim el pavelló al costat, que té banys i té tot, vull dir que és, sí. Ho tenim tot centralitzat. Hauria d'estar equipada perquè la gent pogués anar en cas d'emergència en allà. Hauríem de tenir, per exemple, a Terruella, jo discrepo una mica amb en Rafael, a Terruella tenen un retroexcavador a l'Ajuntament, i per tant qualsevol actuació que hagin de fer no han de dependre d'una empresa externa. La retroexcavadora obre pas, treu neu, fa tallafocs, fa el que calgui, fa el que calgui, neteja lleres de rieres, fa el que calgui. Llavors hauríem de tenir un pla que me diuen que el Duprocim encara no el tenim fet, no? Aquest pla que és obligatori, està en revisió, però no el tenim encara.
Tenim un pla, però el que tenim s'està revisant.
Per tant, sala polivalent, grup electrogen permanent, amb capacitat suficient per donar llum, no només a la sala polivalent, sinó si fes falta en el pavelló, i mantes, llits, de primera necessitat, per si hem de fer una evacuació de la gent, que la gent sàpiga on ha d'anar i que sàpiga que allà trobarà tot el que li cal per, de moment, passar capejar el temporal, que és exactament això, un temporal de qualsevol plaça. Sí. Això hauria de liderar l'Ajuntament i jo,
sí, però,
i jo
però,
el convido
no
a convidar-hi.
És saltar-nos etapes. Qualsevol emergència, el 112. No la policia. No a l'Ajuntament, no a Turisme, no a Serveis Socials, el 112. I a partir d'aquí s'activa el que s'hagi d'activar.
Si
per tant, centralitzar.
Sí. Però si és una emergència
segona
general
cosa,
tot el país...
Però hem d'estar preparats, que ara no ho estem.
Segona cosa, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, la seva propietat és... La meitat del Montgrí és propietat de l'Ajuntament de Torroella. I per tant, la retroexcavadora es passa pràcticament tot l'any, o tot l'hivern, com a mínim, el Montgrí. No és el cas de l'Escala, perquè nosaltres no tenim un terme, el nostre terme municipal no va gaire més enllà, que ja ens agradaria qui n'és. Per tant, bueno, les coses també són matitzables.
Un minut, jo crec que ja, diguéssim, bueno, ha quedat bastant clar postures sobre la emergència, doncs la gestió de l'emergència. S'han detectat qüestions a debatre, però sobretot...
Sí, si, em permets, el Duprocim el redacta el Consell Comarcal. En aquests moments...
I està en procés.
En aquests moments hi ha més de la meitat dels 68 municipis de l'Alt Empordà que ja el tenen, i a nosaltres, doncs, quan
els
toqui...
Els hi ha arribat feina...
Quan ens toqui, que suposo que serà aquest any, doncs el tindrem, passarà per l'Ajuntament, s'aprovarà per ple, però això no vol dir que no hi hagi plans d'actuació.
Ho hem dit
tenim
l'Infocat,
el MUCAT, tenim el BenCat, l'INUCAT...
Que els plans estan actius.
Nosaltres demanem inversió i manteniment.
Perfecte, Cati. Doncs la setmana que ve ens retrobem. Suposem que podrem parlar també de qüestions que s'han debatut en el ple d'aquesta setmana. En qualsevol cas, gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu.